Vallès.
Sandra Sotillo.
Bona tarda, són les 7. Demà a les 12 del migdia començarà la campanya de vacunació a Catalunya amb l'arribada de les 1.600 primeres dosis al país. Serà la residència feixa llarga de l'Hospitalet de Llobregat, unes vacunes que ja són a l'estat espanyol, en concret a Guadalajara, on s'emmagatzemen en un centre logístic de la farmacèutica Pfizer. Durant aquesta tarda i nit es repartiran a totes les comunitats autònomes. Mentrestant, el risc de rebrot continua pujant a Catalunya, avui ho fa 20 punts i ja és de 365. Pel que fa a la velocitat de contagi, s'ha reduït de 1,20 a 1,16. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha notificat 45 noves morts i més de 1.400 casos. El 5,25% de les proves fetes la darrera setmana han donat positiu. I cada vegada són més els països que detecten la nova soca britànica del coronavirus. Avui s'ha trobat a Suècia, França i també a Espanya. La Comunitat de Madrid ha confirmat 4 casos de la nova variant i 3 més de sospitosos. El viceconseller de Salut Pública madrileny, el doctor Zapatero, ha demanat que es vigili més que mai per evitar contagis.
Todo esto nos obliga a ser todavía más cautos y más insistentes en las medidas de protección que sabemos que son las más eficaces para contra el virus. Distancia, mascarilla, higiene de manos, ventilación. Lo repetiremos como mantra, pero para esta cepa y para la que teníamos nuestro país, son 4 mensajes claves. Distancia, mascarilla, higiene de manos y ventilación. No me aburriré de decirlo, pero con esta cepa y con lo que teníamos.
Els 4 casos de la nova variant del coronavirus i 3 més de sospitosos s'han detectat en persones provinents d'Anglaterra que van arribar a Espanya per l'aeroport de Barajas. Per aquesta raó, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de fer una gestió irresponsable i de provocar que l'aeroport de Madrid s'hagi convertit en un colador del coronavirus. I del coronavirus passem a les eleccions, perquè Salvador Illa ha tancat la porta a un possible acord amb Esquerra Republicana després de les eleccions del 14 de febrer. El ministre de Sanitat i secretari d'Organització del PSC creu que l'objectiu ha de ser replicar el model de govern progressista que hi ha a l'Estat i a la ciutat de Barcelona i aposta per això per un govern entre el PSC i els comuns a Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a EFE.
Es factible un gobierno con los comuns, porque ya tenemos experiencia en otros ámbitos, dentro de Barcelona o en Madrid, está funcionando satisfactoriamente, pero en ningún caso con Esquerra Republicana ni dar apoyo a un gobierno de Esquerra Republicana, ¿no?
Ell ha defensat que Esquerra ha de quedar fora del pacte perquè té com a objectiu la independència. Per la seva banda, Roger Torrent ha advertit que si Esquerra i Junts han de tornar a formar govern després de les eleccions, haurà de ser amb unes bases molt diferents, ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Si la propera legislatura ens hem d'entendre, que ens haurem d'entendre tots aquells que vulguem un horitzó d'independència i republicà per aquest país, ho haurem de fer amb unes bases absolutament diferents, presidides per la cooperació i no la competència.
El president del Parlament diu que l'independentisme s'ha deixat de mirar el melic i ha d'apostar per ampliar les majories. I pel que fa als esports, Leo Messi elogia Guardiola i Luis Enrique i assegura que han estat els millors entrenadors que ha tingut. El déu del Barça ho ha dit en un altre avançament de l'entrevista que li ha fet Jordi Évole. Messi ha explicat el creixement que li ha suposat tenir els dos tècnics de manera tan seguida al Barça.
Te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar los partidos. Tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlo tan seguido y tan rápido hizo que yo crezca muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica.
L'entrevista íntegra s'emetrà demà al vespre. Encara en futbol, a Anglaterra s'està jugant ara mateix l'Arsenal-Chelsea a l'Emirates. Abans, el Leicester i el Manchester United han empatat a 2, el Fulham i el Southampton han empatat a 0 i l'Aston Villa ha golejat per 3-0 el Crystal Palace. A les 9 acabarà el Boxing Day tradicional de Sant Esteve amb el Sheffield-Everton i el Manchester City-Newcastle. I Aito García Reneses és positiu per coronavirus. Així ho ha comunicat el seu club, l'Alba de Berlín, aquesta tarda. L'entrenador de 74 anys no té símptomes i està aïllat al seu domicili. I pel que fa al temps, aquesta nit serà molt freda tot el país i demà ens llevarem amb glaçades gairebé generalitzades a l'interior i fins i tot en alguns punts de la costa. Al migdia, en canvi, serà una mica més suau i tornarà a fer sol, però durant la tarda augmentaran els núvols. Ho deixem aquí, més notícies d'aquí a una hora.
RAC, RAC, 1. Aquest diumenge, Superesports de Clàssic a RAC 1. A partir de les 7 recuperarem alguns moments dels primers 4 mesos de temporada. I a 9:15, un clàssic de l'ACB. Real Madrid-Barça, Marc Mundet al Palacio de los Deportes. De moment, victòria blanca a la Supercopa i victòria blaugrana a l'Eurolliga. Què passarà en el primer duel a la Lliga ACB? Aquest diumenge, Madrid-Barça. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1. Tots som 1. RAC ara ve Nadal.
Ah, sí? Aquest any també?
Sí, també tindrem Nadal.
Bones festes.
A RAC 1.
No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltran.
Hola a tots, sóc la Maria Xinxó, del programa Islàndia. I per mi un bar és sinònim de diversió, d'amics, de llibertat, de bon ambient, de tot el que tenim prohibit ara mateix, vaja. Per mi la clau d'un bon bar, d'un bar del que em diria de confiança, és qui hi ha darrere la barra, l'alma mater del bar. I això, he de dir que ho tinc més que cobert al meu bar de referència, que no és altre que el bar Ramon, al carrer Comte Borrell, tocant a Tamarit, al barri de Sant Antoni. El porten dos germans, la Iolanda i el David, que són fantàstics, són meravellosos, i quan hi entro és com estar a casa. Tinc la sensació que res dolent em pot passar allà. Em sento cuidada, em sento estimada, i a sobre hi menjo i bec de conya, per tant, què més puc demanar? He de dir que hi he celebrat un munt de coses al bar Ramon. Hi he anat amb molta gent diferent, amb amics, amb família, amb ligues, de ligues n'hi he dut uns quants, i he de dir que la Iolanda també em dona l'aprovació. Em diu, aquest sí, aquest m'agradava més l'altre. O sigui que ella em va fer una mica de guia. Ara les coses estan com estan, i vaig menys que abans al bar Ramon i a d'altres, perquè els horaris són els que són i també perquè ens demanen menys doncs, socialització. Però vaja, visc el bar Ramon ara i sempre. La cançó que a mi em recorda un bar i que vindria a ser una d'aquelles cançons evidents, ara ho notareu, és Visite Nuestro Bar, però no la cançó original dels Hombres G, sinó la versió que em van fer El Canto del Loco i que me'n recordo molt que escoltàvem amb la meva millor amiga, la Marta, en la nostra adolescència tardana. Dona bon rotllo, que bona falta.
Noi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltran.
Noi som per Sant Esteve, avui Noi som per Sant Esteve, amb Guillem F. Marí, recuperant seqüències, escenes de bar en algunes pel·lícules i sèries per tal de fer un retrat més o menys de la importància que té aquest tipus d'establiment en el món de la ficció.
Podríem trigar dies, sempre un recorregut mundial, però...
O vides.
I vides. Però farem el que puguem i avui, ara, perdona, se'm fa... M'ho passo també aquí que penso que porto tot diferents dies. Avui, no, ara mateix, parlarem d'Irlanda i el concepte del papi irlandès, en una pel·lícula que es diu Café Irlandès.
Home, tienes razón. ¿Pero no vas a decirnos de quién es?
No, lo siento.
Bueno, no hay nada más que decir, ¿no? Está claro que ella ya ha tomado su decisión. Necesito una cerveza después de una cosa así.
Irlandès per un clàssic d'Elvis Presley. I recordo que és una de les pel·lícules que va triomfar molt perquè la gent sortia amb un bon rotllo de la sala de cinema malgrat que la història...
No és gens alegre.
No, però jo... com li donen el gir i es transforma en una pel·li de bon rotllo al final.
Si abans amb Cuerda, no?, parlaven també de la idiosincràsia d'Espanya i com va captar molt això, aquesta pel·lícula capta molt bé la idiosincràsia irlandesa d'aquests personatges de classe treballadora que tenen 6-7 fills, que tiren com poden i que sempre acaben els seus dies al bar, no?
Al pub. Pub.
En aquest cas, al pub. I que es troben un dia, com escoltaven, que la filla gran resulta que està embarassada. Mm-hmm. A més, embarassada, no sap qui és el pare, va ser una nit de borratxera que després anem descobrint que hi ha una violació tenebrosa, no? I però ella no sap qui és el pare, i però el vol tenir, no? I quina és la primera reacció del seu pare, del futur avi? Necessito una birra per pair-ho, no? Yeah. Necessito una pinta. A més, si parlem de pubs, per irlandesos parlem de pintes,
pinta
de Guinness.
Mig litre.
Mig litre, 0,6.
Més de mig
litre. Sí, és més de mig litre, 0,6. Yeah. Jo soc molt fan de les pintes, però sé que he de dir que segons com tinguis el dia, passa això de que se t'allarga molt i ja al final és molt calent.
Ja, yeah. Sí.
I a mi llançar-la em sap greu, però veus que hi ha gent que les acumula i va acumulant els culs.
I això a Anglaterra encara és més greu perquè allà molt freda la cervesa no la serveixen.
No.
Normalment, i aleshores es pot escalfar. Mira, aquesta pel·lícula a mi em va agradar molt, sí. Però no et perdonaré que en lloc d'aquesta no hagis inclòs una clàssica com L'home tranquil, The Quiet Man.
És cert.
Amb John Wayne i les escenes del pub irlandès.
És que aquella pel·lícula m'agrada molt, és una de les meves pel·lícules de capçalera, i jo crec que potser ja caurà en una altra secció que fem algun dia, per això he preferit...
No.
Però sí que és cert, mira, ara que ho dius, L'home tranquil és un nom molt habitual en diversos pubs, perquè aquí ve la gràcia del tema pub irlandès. Forma part tant de l'ADN dels irlandesos, que jo m'he trobat, aquí una època vaig fer de Cicerone, podríem dir, d'irlandesos que venien aquí a estudiar intercanvi, i jo els feia classes i els portàvem de bars i de més. Els irlandesos, quan viatgen fora, van a pubs irlandesos. Que és una cosa molt trista, si ho penses, però també té un cert sentit entranyable, i és que forma part de la seva manera de ser, i tenen, si et fixes, a cada ciutat hi ha un pub irlandès, i és com una xarxa internacional, jo crec que ja està creada expressament perquè els irlandesos quan marxen de casa estiguin còmodes.
És que et diré que en recordo, no sé si ho fan tots, però recordo que hi havia un pub irlandès que es deia The Quiet Man, mm-hmm. precisament al carrer Unió, allà a les Rambles, una de les travesseres de les mm-hmm. Rambles, que s'havia portat tot el material del pub d'Irlanda. Les fustes, la barra, la cristalleria, tot s'ho havien fet portar des d'Irlanda. I em sembla que no és l'únic que ho fa, això.
No, històricament, clar, Irlanda ha patit moltes migracions, no? I jo crec que també això fa que... aquest cara... És una mica com els gallecs, que aquí veiem sí. Obaid Ouro, 1, 2, 3, 4, 5, fins... Pues el mateix una miqueta amb els irlandesos que han plegat el món de pubs. Ara recordaves aquest, L'Home Tranquilo, és un nom mític també de pubs. A Barcelona el fan O'Brien, el Flaherty's. Jo quan sortia de Pompeu amb els col·legues, quan encara hi havia Happy Hours, el Flaherty's era el fix, el Michael Collins, el George Payne, el Dunes, Temple Bar, Kitty O'Shea's, que també allà m'ho he passat molt bé amb molts Sant Patricis, que és una altra tradició irlandesa, no? El dia de Sant Patrici, el 17 de març, passant-li allà, birra verda, gorres de Guinness, i a més, hi havia una franquícia que era el Ryan's, per Ciutat Vella, que tenien 3 o 4, i que si en una nit completaves tots i et donaven un segell, acabaves la festa allà que tragàvem uns xupitos. Jo vaig fer una nit amb dos noies irlandeses a festa, i he de dir que tenen fama de bevedors, però no tenen... Jo crec que nosaltres tenim més tirón que ells. Jo crec que potser la cultura del vi així, perquè jo quan he anat mamà amb irlandesos i irlandeses els he donat una pallissa, entre cometes, a nivell de veure. Jo crec que hi ha molt cuento també amb el tiro irlandès.
Jo recordo un viatge a Dublín que hi havia gent gran que arribava tenien la senyora a casa i arribaven a casa, però torrats com algun de...
Potser és el meu metabolisme, però...
De l'home tranquil.
Però és una cultura lligada, no? També té una part negativa, no? Hi ha un problema d'alcoholisme endèmic, brutal, no? Però una cosa que ens feia bé aquesta pel·lícula, cafè irlandès, no hi ha cap cafè irlandès a la pel·lícula.
Coses, el títol original era The Snapper, no?
Que vol dir el nadó, el bombo, amb slang, jerga irlandesa, no? De fet, la pel·lícula, sí que ho vull destacar, forma part d'una trilogia que es diu The Barryton Trilogy, que neix als llibres de Roddy Doyle, que és també el guionista de les pel·lícules, que està composada per Los Commitments, és la primera, sí. Alan Parker,
sí.
On totes les tres novel·les són la mateixa família, no? Uh-huh. El Commitments era el fill gran que muntava un grup de música que fracassava a l'inici, I després, en aquesta pel·lícula, és la filla la que es queda emprenyada, i a l'última, que és la camioneta, es queda sense feina el pare i fa un fish and chips ambulant que ho peta quan al Mundial del 90 Irlanda comença a guanyar molts partits. Llavors el seu èxit va lligat d'això, no? Les dues últimes, quan dèiem, Snapper, el Café Randes i la camioneta, són de Stephen Frears, i la primera, Alan Parker, que com que la va fer la Universal i es va quedar els drets, a les últimes pel·lícules van haver de canviar el cognom de la família. Però era el mateix, tot passa al mateix univers, i amb el Colm Meaney, que és aquest actor irlandès per excel·lència.
Sí, és que el veus i dius... Sí. Aquest fa pel·lícules irlandeses de tota la vida. I a part ho fa molt bé.
Jo li tinc carinyo, no?, al pap irlandès, m'agrada anar-hi, i aquestes pel·lícules a mi em porten molt rotllo, encara que parlin de temes complicats, però al final celebren el pap com un centre social, no?, jo crec que per la cultura britànica irlandesa és una mica això, no? És aquell lloc on van a parar quan surten de la feina i on passen les últimes hores del dia i on gira la seva vida al voltant d'això. Hi ha molta gent, realment, que no surt, la seva vida social no surt del pub.
Del pub.
A RAC 1. No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltran.
Sí, clar, mira, i ardèvol del programa Islàndia, per mi els bars són com llocs que no són llocs, m'explico. Quan tu estàs a gust en un bar és quan no penses en el lloc on estàs, en realitat. És un no lloc perquè hi pots treballar, hi pots llegir, hi pots pensar, hi pots escriure, tenir converses amb gent interessantíssima, i tot això et permet fer volar el cap, no? També hi ha amics que t'expliquen coses que els hi passen, i és com que a través de tot això et permet sortir del bar mentalment sense sortir-ne físicament, no? Sense moure't. També el bar és un lloc que t'acull quan no tens lloc on anar, no? Quan no pots estar a casa pel motiu que sigui, ni a l'oficina, és com que allà sempre hi ha una taula i una cadira per tu. I si us hi fixeu, és un lloc on hi pot passar de tot. Des de silencis acompanyats de fils musicals, hi pots lligar, hi pots tenir converses profundes, converses no tan profundes, hi pots riure, plorar de riure, hi pots quedar amb persones amb qui, pels motius que siguin, no pots quedar a cap altre lloc, pots tenir idees que et poden canviar la vida. És un lloc on tot hi pot passar, on està obert, no? I el bar sempre t'acull, sempre, mai falla. Jo, per exemple, tinc un bar de confiança al barri de Gràcia de Barcelona, al costat de casa meva, que es diu La Icas. El porta una noia que és basca, que és un amor de dona, i que està allà perquè tu estiguis bé. És el seu únic propòsit, el seu únic objectiu. En el meu cas, com que hi vaig molt, quan entro sempre em pregunta: vols el de sempre? I això és una cosa que m'ha costat molt aconseguir que em passés, no? I des de que m'ho diu és com que ja no puc ni vull canviar de bar. Sempre havia volgut entrar en un bar i que em diguessin això, i ara que ho he aconseguit és com que em tindrà allà, si no cada dia, cada dos dies, sempre hi he d'anar. Aquí normalment hi vaig per esmorzar, és un lloc molt tranquil, amb taules i cadires de fusta, hi ha un piano vell col·locat allà dins, també tenen una terrassa interior preciosa, és un lloc com molt, on hi estàs molt a gust, no?, per fer cafès, per esmorzar, però a vegades he fet esmorzars que s'han acabat convertint en dinars. I tinc una cançó al cap que sempre que l'escolto em transporta a aquest bar, es diu Fresh Air, és d'aire fresc, i és d'un grup basc que es diu Iseo Dodo Sound. Time to hide. És una cançó que posen molt allà i que l'he escoltat de fons moltíssimes vegades, a vegades sola, a vegades amb una persona, a vegades amb una altra. És com que la cançó sempre hi és, jo també, i canvia amb qui estic o el que passa pel meu cap, no? Però si penso en un bar que tinc idealitzat, o un bar que em recorda un moment molt bonic, és un que està al costat del Camp Nou, que ara no recordo com es diu, que és un bar que hi anava sempre amb l'avi Joan, el meu avi, que va morir fa 3 anys, i sempre hi anàvem abans de veure el Barça. Aquest sí que és un bar més d'entrepans de pernil i cerveses, eh? Aquí ja anàvem amb l'avi una estona abans que comencés el partit i escoltàvem la prèvia mentre ell es prenia una copa de vi, ell sempre tan elegant, i una aigua, era petita, i els dos ens partíem un entrepà de pernil, i després cap al Camp Nou, era com el nostre ritual. I allà nosaltres estàvem al bar, ell amb la copa de vi, jo amb la meva aigua i el nostre entrepà de pernil, però en realitat el nostre cap ja estava al Camp Nou, un assegut al costat de l'altre.
És Nadal a RAC 1. Hem recordat moments que ja no oblidareu. RAC 1. Bones festes. A Carrefour i Carrefour Pones tens un Smart TV LG 4K de 49 polzades per tan sols 399 euros. Només fins al 7 de gener, la teva compra segura. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
Els temps estan canviant. Una nova realitat s'ha instal·lat entre nosaltres. Mai abans havíem afrontat reptes tan transcendents com els d'aquest darrer any. Però a Electropremium no hem deixat d'estar al teu costat, perquè els electrodomèstics formen part de la nostra vida. Electropremium.com. Més de 25 anys al sector.
Al matí, un cafè deliciós i la millor informació. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 € i emporta't una cafetera Nescafé Dolce Gusto de Crups amb 48 càpsules valorada en 115 €. Truca al 933-481-482 i desperta't amb La Vanguardia i un cafè deliciós cada dia.
Quan confies en Securitas Direct, comptes amb una protecció total, dins i fora de casa, amb milers de professionals de seguretat especialitzats en situacions de robatoris i emergències, amb la companyia d'alarmes en què confien més persones, la més recomanada i la que té els clients més satisfets.
Securitas Direct, experts en seguretat. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
A RAC 1.
No hi som per Sant Esteve,
amb Jordi Beltrán.
No hi som per festes, edició de Sant Esteve, que hem batallat com Sant Esteve. El meu fill em deia, no ho diguis.
Clar que sí, home.
Però jo dic, i si dic Sant Esteve, bueno, diu, això potser està una mica millor. Bé, sí, com sigui, estem repassant la presència dels bars a diferents pel·lícules i sèries aquest matí, aquesta tarda, perquè aquest programa es repeteix 3 vegades. No és poc. Per tant, bona nit o bon dia o bona tarda, el que vulgueu, amb Guillem F. Marí. Bon dia, bona tarda,
bona nit, bona tarda i el que sigui.
La pel·lícula que ve ara té un punt també especial. És un senyor així? Comunicar que ell no ho dirà. Us vull dir que el Guillem em va dir que no és una pel·lícula que li agradi massa. No. Però a veure, com a bar, l'escena del bar d'aquesta pel·lícula crec que està molt ben trobada.
Sí.
Perquè, a veure, l'hem d'explicar perquè potser pel tall no s'ha entès.
No, però...
Es comença a veure una vibració a un bar d'aquells que dèiem abans de cafè des d'esports i tabacs i que hi ha una...
Sí, una paradeta. Cafè Bercedí, no?
Sí.
Una
braceria.
Una braceria francesa.
I hi ha un apartament de gent que ven tabac, tal. I de cop es comença a notar una vibració, i la protagonista de la pel·lícula va mirant... I, hosti, d'on surt això? Un terratrèmol, què és? I aleshores, finalment, descobreix que és algú que està practicant sexe al lavabo del bar. Ei, que també podria ser un clàssic,
sí,
eh?
Sí, i a més,
que,
també
que
ho he dit perquè...
Que em sembla que ho ha fet, això.
I estem parlant de França, no? I l'amor sempre surt pels aires, i per tant...
L'havien gros.
Sí, i ella, no?, el que fa és pujar la cafetera...
La cafetera tota castanya perquè no se sentia...
I es camufla.
Jo trobo que l'escena està ben trobada. A mi la pel·lícula també em va semblar bé.
Sí, no, però...
Delicatessen, i aquestes ja hi eren...
Sí, Jean-Pierre Genet... Sí que és, a mi el tema, no l'animat versió Mamelie, és que al final estem parlant del 2001, canvi de segle, durant 5-6 anys va ser una pel·lícula que era constant l'enamorament de la gent amb ella. I era, sí. Jo recordo a casa, es van comprar banda sonora, i era constant.
Havia passat també amb una pel·lícula que he de dir que no vaig veure i que suposo que ha vist tot Déu, que era Café Bagdad.
Sí, també.
Em vaig estar menjant que Café Bagdad era una pel·lícula preciosa.
Sí.
Durant uns quants anys, diria jo. No has vist Café Bagdad? No la vaig veure.
I Amélie és això, és com el zènit de la pel·lícula preciosa, de la pel·lícula cursi ben feta, i és així, és cursi, però és un bon cursi. I que moltes pel·lícules han intentat copiar i és impossible copiar. Realment, l'esperit d'Amélie és molt difícil de replicar i l'efecte d'Amélie encara es nota, no? És un bar, aquest bar, com deia, un bar francès, d'aquests que divideix allò, la zona dels estancs. De fet, la protagonista de l'escena sexual era l'estanquera que s'enamora d'un client habitual del
les
cafè.
Les estanqueres, eh? Mira, ara que has mencionat Estanquera i tot això, i el bar d'aquest tipus, he pensat també en les pel·lícules italianes.
També,
que recordo, una barra per prendre cafè o el que sigui, una altra que venen pastisseria, galetes, coses així, una altra que no recordo, i un que és l'apartat de la caixa.
Això també a França ho veus molt, eh? Aquí al Saudí es feia, el bar Mistral encara, el Mistral encara ho fa. Però això es feia per era com, el meu pare diu, la llei del níquel, però no sé si va ser una llei realment, que és per evitar el contacte amb les monedes. Al final, clar, tu estaves com, agafaves el pa i la
persona, que sí.
I tractava el níquel, les monedes i el pa a la vegada, llavors la caixa separada... Sí. I és una cosa a part, i tu vas amb el tíquet... I... Jo soc molt fan d'aquest sistema.
No, jo també.
I ara
també.
Amb el Covid segurament potser...
És més, què passa? Que avui dia potser també et cobren... La caixa està a part, però et cobra la mateixa persona que t'ha posat el croissant o que t'ha posat allò o que a les mateixes mans.
Però hi ha moltes pastisseries i forts que el que han fet és implementar una caixa automàtica que et cobra ella sola, o sigui, llavors així no tracten els empleats i empleades amb les monedes.
Això també té una doble motivació, i és que hi ha negocis que desconfien dels seus empleats, segons com. Alguns,
clar,
no
una,
tots. Clar, però hi ha també alguns que diuen, així ho tenim tot controlat, sí, i aquí m'ho toca diners.
Els temps canvien, però, no? Les confiances també varien. I
el bar, de Malí se'l veia molt coquetó, com molt acollidor també, i molt útil per persones que tenien una patada d'última hora.
Per si viatgeu a París, és el cafè de Moulin, els dos molins, al carrer Legault Le Pic, número 15, a Montmartre, també, i per tant existeix, i de fet els amos del bar van haver de canviar les cadires perquè, a més, aquestes terrasses molt parisines, que amb dos pams sempre han omplert el carrer ple de taules, les taules volaven, les cadires, perquè la gent les robava perquè volia les cadires a Melí.
Hosti, això sí que... I nans d'aquests de jardí, no en robaven?
No, segurament també deu haver una trama.
Mira, aquest també pot ser un tema per un altre dia. Pel·lícules amb nans de jardí. A veure què passa. Escoltem una altra opinió sobre bars i continuem parlant de pel·lícules.
No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltran.
Hola, sóc l'Anna Ballonesta del Món a RAC1. Per mi el bar significa moltes coses i gairebé totes les coses que significa podria dir que són positives. En fi, que sí, que sóc molt fan dels bars i això sí, de triar-los, sóc una mica maniàtica. En fi, que no ens tanquin els bars perquè la veritat és que els hem trobat molt a faltar durant aquest temps. El meu bar de confiança és un bar de Vilafranca del Penedès, que és on visc jo, que es diu el Bar El Coro. És un bar de tota la vida que ha anat passant per diferents mans i que no fa gaire l'han acabat de reformar, però han mantingut l'estil clàssic, és a dir, una barra de marbre, les taules també són de marbre, hi ha uns bancs de fusta... I és el bar que m'agrada anar sempre. A més, s'hi pot fer de tot. Per mi és el bar ideal, no? Hi pots anar a esmorzar, hi pots anar a dinar, hi pots anar a berenar, hi pots anar a sopar, i quan hi ha festa, allà també està obert. Ara no, evidentment. Però justament pensant en aquests dies de Nadal, doncs el Coro és el bar on històricament amb els meus amics celebrem la nit de Nadal, la nit del 25, la nit de Reis... És un lloc on jo m'hi sento còmode. Tinc la meva taula preferida. Fins i tot a vegades m'he arribat a canviar de taula. Si he vist que la meva taula preferida queda lliure, pam, em canvio de lloc i vaig cap allà. I a més és un bar on tenen molts diaris. I ara no en tenen, pel tema del coronavirus, però abans en tenien molts. I aleshores podies anar allà a passar doncs, una hora, dues hores tranquil·lament i llegir-te els diaris i passar el matí, la tarda o el que fos. Si hagués de... Si allò que dius, el primer record que tens d'una imatge còmoda o d'una imatge de confort en un bar, et diria algun bar de París, aquells cafès típics de París que tenen doncs, aquelles terrasses a fora. Però quan vas a dins, no, hi ha aquell ambient, la gent... No sé, potser perquè també no coneixes ningú i pots estar allà passant absolutament desapercebut, seure al costat d'una finestra i veure passar la gent. Alguna cançó que em recordi un bar? Doncs mira, tornant al meu bar preferit, al meu bar de confiança que us deia abans, el bar del Coro de Vilafranca, per la nit de Nadal o per la nit de Reis, que sempre ho he celebrat de festa doncs, allà amb els meus amics, no hi ha faltat mai alguna cançó de Rafaela Carrà en plena festa, doncs no sé, a les 3, a les 4 de la matinada. Per tant, Moltes vegades hi entro al matí i em ve aquell record d'estar de festa en el mateix espai on estic esmorzant, on estic berenant i sentint cançons, doncs com alguna d'aquestes de Rafaela Carrà. Soc la Míriam Díaz, del Versió RAC1. Ostres, el meu ovari dialitzat. Mira, al cap me n'han vingut dos, tots dos estan a Banyoles, que és la meva ciutat de referència. Un era el Voltes, que era un bar de... Sobretot hi anàvem de dia, de migdies, tardes, a partir de l'hora de dinar, i hi hem passat moltes i moltes hores amb les amigues i els amics, i allà m'hi he explicat la vida i miracles, i la veritat és que feien uns cafès boníssims. I després tenia el bar de nit, que per mi sempre va ser el Passeig, que era un bar on, sobretot això, no?, ens trobàvem al cap de setmana les diferents colles de la ciutat, no?, i sobretot que feia un còctel que a mi no l'he trobat en lloc més, que era el Gin Fish, boníssim. I el portava en David, que era un cambrer que gairebé no li senties la veu, és a dir, pràcticament amb tots els anys que hi vaig anar no li podíem reconèixer la veu, perquè parlava molt fluix, però tenia un tracte exquisit i feia uns còctels boníssims, i sabia ja perfectament doncs què volies, no? Per mi aquests dos bars doncs són els bars que tinc de referència d'una de les millors èpoques de la vida, que és no, de l'adolescència. Doncs mira, una cançó que em recordi a un bar és que em ve directament al cap la cançó de la sèrie Cheers, que era una de les sèries que de petita veia, no?, i que tot passava en aquell bar meravellós, no? I sempre que he anat a... Doncs, per exemple, vaig anar a Irlanda, no?, o a Londres, quan vaig a una taverna, no sé, em fa recordar moltes vegades aquell bar mític d'aquesta sèrie.
Noi som per Sant Esteve amb Jordi Beltrán. Bones festes
per a tothom.
Exacte.
RAC 1.
RAC més 1. Podcast.
L'experiència és un grau i la teva un valor. Per això...
RAC més 1 i EAE Business School presenten el raconet de la tecnologia.
Per veure una realitat que se'ns escapa.
Bulos i rumors es fan córrer de manera interessada.
El raconet de la tecnologia. Un podcast de Jordi Basté i Josep Maria Ganyet per sobreviure a l'era digital. Com preservar la nostra privacitat? Els algoritmes ens coneixen millor que nosaltres? Vivim massa de cara a la galeria? El 5G ho canviarà tot?
Sabeu comptar fins a 10 abans d'apretar el botonet.
El raconet de la tecnologia. Un podcast amb moltes respostes per entendre un futur que ja és aquí. Busqueu-lo a
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Tots som
més
1. A RAC 1
no hi som per Sant Esteve
amb Jordi Beltrán.
Hola, sóc l'Òscar Andreu. Per mi, un bar és una cosa que no s'ha dit mai. Un lloc de trobada, d'una banda, i per altra banda, un bar és un lloc on l'espai i el temps queda interromput. És a dir, les lleis del temps i de l'espai són diferents. No és que quedi exactament interromput, que pot passar, sinó que són diferents aquestes lleis dins del bar, si el bar és bo, que fora del bar. Si heu crescut en temps de pandèmia, si sou pandèmiers, segurament no sabreu que el bar era una cosa analògica, on podies coincidir amb gent, gent que podies tocar, fins i tot tocar. Bueno, primer havies de preguntar si podies tocar, perquè si no és delicte. Hi ha una cosa interessant dels bars també, que és que hi ha molta gent que beu alcohol dins del bar. L'alcohol sovint és utilitzat per fer lliscar, perquè la cosa llisqui. D'acord? Les begudes convenientment dosificades fan que tot llisqui, i inconvenientment dosificades fan que tot vagi pel pedregar. Un bar, si fa no fa, és això, un lloc on pots beure amb B alta i on pots beure amb B baixa també, i que et vegin els altres. Des d'un punt de vista ideal, el meu bar de confiança és un bar on hi puc anar sense saber si em trobaré algú conegut, algú de la colla, perquè sempre em trobo algú. I si aquell dia no hi ha ningú, que això també pot passar, no passa res, perquè hi ha el barman o la barman, que és una persona que sap el que vull veure, sap perfectament quins són els temes de conversa que m'interessen, i sap també que no m'agrada parlar gaire. Prefereixo parar l'orella i fer com que sento el que m'estan dient, que no pas xerrar. A un bar també li demano una il·luminació deficient, això ho demano sempre, i una extracció de fums en cas que tingui planxa o cuina que sigui efectiva, molt efectiva. Els bars que tinc idealitzats són els bars on anava quan era terriblement jove, no ara, que només sóc jove. No sóc terriblement jove, sinó jove. Bars com el 6, el Neo d'Angelo, el Pole Position, Good Life, el Tramontana, la Vinyeta, l'Helio, el Cassette, l'Indy, el Local, el Kentucky. Això, més que tenir un bar idealitzat, tinc idealitzada l'edat en què pensava que tot estava per fer, i que tot era possible, i que podia viure a base de gin tònics, d'ibuprofens i de treballar poc. Després s'ha demostrat que tot costa. Una cançó que em recordi un bar, segurament és un cliché, però és que m'agrada molt. I et demano, sisplau, que me la posis, que soni. És una cançó dels Talking Heads i es titula Heaven, i va d'això, va de bars. Crec que és un bar ideal, no és exactament un bar, però... Heaven, heaven is the place.
Noi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltrán.
Noi som per festes, per Sant Esteve, amb uns canelons a l'expectativa, o amb uns canelons que ja s'estan païnt, o amb uns canelons que ja has oblidat.
Perquè, o canelons com... a bar, podríem, sí. Potser els hem agafat de...
Perquè amb aquestes repeticions, clar, us pot passar que l'escolteu a qualsevol hora. Si l'escolteu, us ho agraïm. Bé, continuem repassant pel·lícules on els bars tenen una presència important. N'hi ha una que és evident, que és gairebé una obvietat, però que hi havia de ser en aquest recull que fem avui amb Guillem i Femori. És aquesta.
Però com va un barman a hacerse con esa riqueza?
¿Estás preparado para eso, joven Flanagan?
¿Podré arreglármelas?
¡Un pastor bollero!
¿Vas a poner lo que he pedido? ¿Vino blanco? ¿Usted qué es lo que ha pedido? ¡Un martini! ¿Y cómo se hace?
La de còctels hawaians que s'hauran pres els Beach Boys al llarg de la seva història.
I tant.
Perquè primer eren molt amants de Hawaii i després en aquesta pel·lícula li van posar aquesta cançó que es deia Kokomo, d'inspiració
tropical. Kokomo, una cançó... És els Beach Boys sense Brian Wilson, és l'època que no està Brian Wilson. Cançó que va estar nominada a l'Oscar, a millor cançó, i una, un any que el resultat va ser empatat entre dues cançons. Va ser Two Hearts, del Phil Collins, i Let the River Run, de la pel·lícula Armas de Mujer.
Sí.
Un dels anys que, a més, una època on realment la secció de millor cançó tenia pesos pesats, no? I competia amb Beach Boys, amb aquest cas va perdre contra aquestes dues cançons. La pel·lícula comença a Nova York, amb un noi, el Brian Flanagan, que és el Tom Cruise, que comença a treballar a un bar de moda, dintre del centre de la ciutat, la capital del món, no? I on el concepte aquí molt també molt de l'estranger, aquí no, crec que no ho hem aportat tant, que és l'afterwork. Aquest tema
sí.
De que...
Va, aquí es va implantar, abans de la pandèmia sí. Estava implantant.
I de fet ara, l'altre dia parlava amb un home a un bar, el bar Mosquito, a prop de Valoncella, que està notant que ara, clar, amb el toc de queda de 10, això s'està recuperant. Perquè la gent llavors ja, a partir de 6, queda i va al bar, no? Nosaltres érem més a fer-ho més de tarda, o cap al cap de setmana. A Madrid sí que passa més que el dia a dia es fa més l'afterwork, i aquí som més del cap de setmana, no? I del vermut al migdia. Però aquest afterwork de l'època yuppie, per excel·lència, dels 80, és còctel, no? I un... Jo la califico gairebé com una pel·lícula de superherois dintre un bar, no? Perquè de sobte aquest noi descobreix que té el do de fer uns còctels amb uns malabarismes increïbles.
I la de gent que... Barmans que el van voler copiar...
Sí, va ser...
Amb alguns desastres incorporats. O sigui, algunes ampolles de vodka que volaven i s'esclafaven.
Jo no sé si ho has intentat alguna vegada, però
no,
jo no m'atreveixo.
No, per favor.
No m'atreveixo gens al que
si
fan.
Jo no puc fer ni amb taronges, això.
Ja, sí, jo he sigut sempre incapaç de fer malabars d'aquest tipus, i un Tom Cruise a l'època mítica seva, no?, d'inicis d'una estrella que després ha sigut la gran estrella del cinema.
Però jo no l'he vist, la pel·lícula, eh?
Ah, però mira-te-la, és simpàtica.
Era bona?
Sí, a veure, en el seu dia va estar llistes de pel·lícules negatives i tal, dolentes, però... té una certa gràcia absurda que fa que contagi aquesta alegria que tens. És una pel·lícula naïf, totalment. D'una època, als 80, on hi havia molt cinema naïf.
Home,
tal qual, no? L'època de Reagan va construir moltes idees naïfs de tu pots aconseguir-ho tot, ets el triat, no? Una miqueta aquest individualisme neoliberal portat, en aquest cas, a un bar on comença fent còctels, acaba convertint-se a una superestrella dels còctels i decideix obrir un xiringuito amb el seu cap a Jamaica, i allà coneix una noia i s'enamora, no? Llavors és com una miqueta decidir què fer amb la seva vida, si deixar el flair, no?, i els còctels, o sentar-se allà per fi amb una dona.
Home, sentar el cap a Jamaica...
Sí, no està malament.
Sentar el cap a Jamaica deu ser difícil.
Aquí hi ha un altre tema que volia treure, que explota còctel, que és el sex appeal dels cambrers o les cambreres.
Ah.
Com lliguen amb els clients. Que és un,
mira,
és un tema...
Mira, ara m'has fet pensar en una pel·lícula...
I no he pogut mai.
Una pel·lícula dels 80, precisament. Dues. Una és una que es deia Choose Me, que no té res a veure amb Choose Me, sinó Choose Me, Escull-me, i que passava tota a un bar d'aquells moderniquis, d'aquells de disseny dels anys 80... Una pel·lícula que va ser mitificada també, jo dic, perquè l'estètica, tot aquest rotllo,
sí.
I que francament jo vaig sortir dient, però això de què va? I l'altra, que també va ser més o menys per aquella mateixa època, una pel·lícula de Coppola que es deia Rumblefish, on hi havia també...
La calle.
També hi havia un bar on Matt Dillon, sembla que era, i Mike Rourke, tenien disquisicions filosòfiques sobre la vida,
germans,
sobre tot el tema, i són dues pel·lícules vuitanteres al 100%.
Totalment.
Molt millor per mi Rumblefish que Chusmi, que Chusmi té bastant el Chusmi, però m'has fet pensar això, el cinema dels 80.
Còctel és simpàtica, i una mica una xepla, la versió femenina seria el Bar Coyote, que el 2000, no?, aquest concepte d'unes cambreres que també ballen mentre fan les begudes, i que de fet van haver bars coyotes reals, també va saltar com la franquícia i van fer o molts bars d'imitació.
Val, continuem repassant pel·lícules d'aquí un instant.
Soc l'Anna Priscila Magrinyà, del Versió RAC1. Com és el meu bar de confiança? El meu bar de confiança, doncs, és el bar on coneixen el meu nom i jo conec el nom de les cambreres i dels cambrers. I en aquest cas, per exemple, doncs, jo hauria de dir el Blau del Mercat de Santa Caterina de Barcelona seria el meu bar de confiança, perquè a part del bar per anar a fer-hi les cerveses, quan era autònoma, era la meva oficina. I ja hi tenia allà una taula organitzada que anava a esmorzar, dinar i quasi bé sopar allà al bar, Per tant, tot el que cobrava d'autònoma, la meitat se n'anava segurament en aquest bar, en el que malauradament no hi tinc accions ara mateix. Més que un bar idealitzat, tinc el Casal del Poble idealitzat, que era o és el bar del poble. En el meu cas és Puig Delfí, i recordo, doncs, de petita, els diumenges, sempre sortint de missa, el que fèiem tots els nens i nenes, era, que no érem gaires, era anar corrents fins al Casal del Poble, ens demanàvem el refresc de torn, a veure quantes bosses de patates ens podíem comprar amb les pessetes que ens havien donat aquell diumenge, potser el padrí o la padrina s'havia estirat més, i aleshores podies comprar una de ganchitos i una de rufles jamón, en lloc de simplement uns ganchitos, i anàvem, doncs, a una sala que hi havia al costat, que tenia un futbolín, i allà ens hi passàvem les hores. A més, un bar on es barrejaven moltes generacions, doncs des dels més petits, que érem nosaltres, fins a gent de mitjana edat, que podien ser els nostres pares, els nostres tiets, a gent gran. I era una cosa bonica perquè, doncs, parlaves amb absolutament tothom, però alhora teníem aquell espai per nosaltres, doncs, que podíem fer el ruc i el que ens donés la gana. Alguna cançó que em recordi a un bar. Hi ha moltes cançons que em recorden a bars, però deixeu-me dir dues cançons en aquest cas. Per començar, Irònic, de l'Alanis Morissette. Que sigui una de les meves cançons preferides, però no us negaré, m'agrada força, però em recorda un bar, i un bar molt concret, que és el bar O'Neill's de Stirling, a Escòcia. Hi ha molts O'Neill's per tot arreu, però concretament en aquell de Stirling, perquè amb els amics d'allà, d'Escòcia, amb el Glenn, amb la Claire, amb la Sim, amb la Katie, amb la Susana, doncs ens va passar una vegada una cosa com una mica com l'escena aquella de La boda de mi mejor amigo, que sona una cançó i ens posem tots a cantar, i al final acaba cantant tot el bar. En el nostre cas, només vam cantar nosaltres i la gent ens mirava d'una manera una mica estranya. Bon Nadal a tots, malgrat tot.
Hola, sóc el Xavi Puig de la redacció d'Esports. Mira, el bar per mi significa ara segurament rutina. El bar és cafè amb llet al matí, quan acabo de deixar la meva filla al col·le, i un diari. I allà 20 minuts de tranquil·litat i de prendre's un bon cafè amb llet i de poder llegir el diari són 20 minuts de rutina diària, o quan es pot, que s'agraeix. Ha de ser un bar de tota la vida. És a dir, a mi m'agraden els bars que entres i dius, això és un bar. No em calen dissenys molt moderns, sinó el bar que no vol anar més enllà, és a dir, una taula normal, amb una cadira normal, amb una barra normal, amb ampolles d'aquelles que sembla que hi siguin allà tota la vida, i poca cosa més. No necessito grans creacions, i que facin un cafè que sigui prou bo com per prendre-se'l, i amb això sóc feliç. És a dir, abans prefereixo això, i si puc trio això, buscar un bar de tota la vida, un bar que no busqui grans invents. De fet, clar, la bars al llarg de la vida una en visita uns quants. El bar del poble, el bar de Gósol, sempre serà allà, sempre és un bar que et genera molts bons records de moltes nits i no nits viscudes, de moltes trobades d'amics, d'amistat, i per tant sempre és un bar especial. I hi ha una cançó que sempre relaciono amb els bars, de fet perquè ja el títol de la cançó diu coses del bar, que és Camarera de mi amor, perquè, vaja, quan un era jove recordo també haver-la cantat a altes hores de la matinada. Au, salut, sobretot, i brindeu, home, brindeu.
En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza, en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor.
Arrac U. No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltrán.
No hi som per Sant Estebar, avui dia de Sant Esteve aquí a RAC1. Per cert, a tots, felicitats, bon Nadal. Esperem que ho hagi estat, esperem que, malgrat que no sigui com el d'altres anys, doncs sigui un bon Nadal igualment, sí. Perquè de fet el simbolisme de la reunió familiar i tot això i és per una banda, però el temps és el temps que és,
clar.
És el dia que és i és el moment en què estem. En Guillem Efemerí continuem repassant escenes de bars i jo recordo que és una de les imatges. Bé, d'aquesta pel·lícula hi ha diverses imatges que van impactar. Una d'elles és l'entrada en plano seqüència a un club...
El Copacabana. De,
el Copacabana, el club al que vaig intentar entrar una vegada. No una, dues o tres.
Havies anat per la porta de darrere, com feia en la pel·lícula.
No. Hi havia uns goril·les a l'entrada i no hi havia manera. Mira que havia entrat a llocs, però aquest no ho vaig aconseguir mai i em va saber greu. Però mira, vaig veure aquesta pel·lícula i dic... Ah, caram, mira això...
Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso?
No sé, es por cómo cuentas las cosas, ya sabes.
No, yo no lo sé, lo dices tú. Tú eres el que dices que soy gracioso. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, eh? Dime, ¿qué tengo de gracioso?
Aquesta era Goodfellas. No és El Padrino, però he de reconèixer que de pel·lícules de grups mafiosos...
Jo he de dir...
No és El Padrino, però és de les més destacables que jo he vist.
Per mi és la meva pel·lícula preferida de sempre, la pel·lícula que més vegades he vist, i també la pel·lícula de màfia italiana, que per mi millor retrata un sentiment, no?, que és aquest sentiment de pertany a un grup que t'acull, com a personatge Ray Liotta, i com les lleialtats són el que marquen una miqueta el dia a dia, no? I al final és una espècie de Faust modern que acaba traicionant els seus amics, yeah. per molt que és la vida que ell ha amat i que sempre desitja, no? Al final, quan està ja perdut el programa de protecció de testimonis, diu... m'empadeixo perquè la vida que tinc aquí no és la que vivia. No. Que eren com estrelles del rock del barri, gent que no tenia límits, que no, la llei no li importava i que podien fer el que volguessin, no? I on els bars eren grans centres neuràlgics de la seva activitat, no? I jo crec que és el que també reflecteix molt bé Unos Nuestros amb el concepte bar, barra, restaurant, no? Que també es mesclaria bastant en la cultura italoamericana.
I a part és una pel·lícula en la que les dones també tenen un protagonisme. Jo recordo dues escenes de la que és la dona, la que fa la dona de Ray Liotta, una agafant una pistola i posant-se-la a les calces, entre les calces i la pell, i l'altra intentant fer que una bossa de no sé quants quilograms de cocaïna
vagi pel
surti, vagi pel desaigua del vàter.
I el medic que barreja perquè era la seva assegurança de vida, perquè ja venien els polis. Però sí, moltes escenes de la pel·lícula passen en bars, moltes escenes claus. Tens l'assassinat del Billy Butts a un bar. El Billy Butts comença a riure's del personatge de Joe Pesci i la cosa acaba malament, com no podia ser d'una altra manera. També una partida de pòquer al rerefons a un bar, que és, també on actuen molt els mafiosos italoamericans en pel·lícules, on acaba amb el cambrer mort, perquè també s'ha picat amb un dels protagonistes, o, per exemple, aquest Copacabana que escoltàvem, no?, amb aquest pla seqüència, on la primera cita que tenen important, el personatge del Ray Liotta i la seva futura dona, ell entra per la part de l'aire del Copacabana i veu ella el seu desplegament d'influències, no? I com pot anar passant per els racons d'aquest bar mític, aquest club mític dels Estats Units i ser un rei allà mateix. O un altre concepte que m'agrada molt d'aquesta pel·lícula, per parlar dels bars, és una cosa que fa la màfia, si entenem, no?, dintre del món de les pel·lícules, que segurament passa realment, que és el tema ofegar els bars, que és X bar, no?, necessita diners i per tant els demana la màfia, i la màfia entra com a socis a un bar i es dediquen a ofegar-ho a base de factures, a base de posar tabaco clandestí en el bar, fins que aquest bar s'arruïna i el que fan és cremar-ho ells mateixos per cobrar l'assegurança. I hi ha una escena on es veu l'amo d'aquest bar gairebé signant amb el dimoni, no?, amb els mafiosos que li compren el bar i que es dedicaran a ofegar aquest bar, que
molts moments perquè en aquests moments la cosa és una mica delicada,
sí, per això, però Pues sí, jo crec que és això, el bar, com a centre neuràlgic, després ho hem vist a Lo Soprano, per exemple, el bar de Vinc era també el bar striptease on passaven moltes hores, o el subi al restaurant, el Padrino, moltes escenes també passen a restaurants, l'assassinat d'aquell policia corrupte, no? Mira, mitiquíssim.
Escolta, que tinguis un molt bon Nadal, que
tu
queda.
Tu també, sí, molts ànims, molta
dir,
força.
Bon any nou. Sí, que és una cosa en les expectatives que hi ha que potser haurien de dir, bueno, va,
bueno, jo diria,
que entri, sí, que se'n vagi l'altre, però a veure, tot més
bon any millor,
igual.
Jo crec que millor que el 2020.
Que tinguem un any millor.
És fàcil que sigui millor, jo crec.
Espero,
però
espero,
esperem avui tots, en dia esperem tots. Calladets perquè...
Però ja se sap que el futur avui dia va dia a dia. És
sí,
a dir,
sí, minut a minut.
Que, sí, i és fràgil, però de nassos.
Sí, sí.
De tota manera... Ei, molt bon Nadal, molt bon any.
I ens trobarem el 2021.
I gràcies per tot.
A tu.
Sí, avui estem parlant de bares com aquesta persona que escoltarem ara.
Arrac 1. Noi som per Sant Esteve amb Jordi Beltran.
Hola, Beltran. Bon Sant Esteve. Ara que vanes de bars, clar, per mi un bar és vida social, és conèixer gent, i més a Madrid, molt més a Madrid. La vida de bars és força diferent de la de Catalunya. Un, perquè n'hi ha molts, molts més. Dos, perquè a Catalunya és un espai més d'anar-hi amb els teus, i a Madrid és d'anar-hi amb gent, amb gent molt, molt variada, i és un lloc per conèixer gent. Demanes un bar de confiança, això és una mica més complicat, i fa una mica de basar de dir-ho, però és que el meu bar de confiança és el del Congrés dels Diputats. És aquell bar famós on els preus són ridículs. No és que hi vagi pels preus ridículs, però hi vaig per feina, llavors els de cafès en cauen uns quants allà. És aquell bar on els cafès són molt barats, el Zapatero va dir a la tele que un cafè valia 80 cèntims, quan ja valia molt més, de fet ara no val gaire més de 80 cèntims un cafè amb llet. En tot cas, és l'únic bar que saben que bec cafè amb vas i amb llet natural, tot i que et renyen, perquè a Madrid si dius que vols la llet natural et diuen que tota la llet és de vaca, tot i que hi ha altres coses, i que serà del tiempo, serà un cafè con leche del tiempo, no? Doncs això. Una cançó, home, no és cançó de bar, però era cançó de discoteca, o va ser cançó de discoteca d'una sala que es deia Kíper a Manlleu, que es tancava durant molts anys amb el Sirtaki del Zorba el Grec. T'ho dic perquè em ve el cap això, perquè l'última vegada que vaig ser a Atenes, una de les últimes cançons que vam posar precisament en un bar/pub va ser el Sirtaki de Zorba el Grec.
Arrac,
Noi som per Sant Esteve
amb Jordi Beltran.
Doncs fins aquí hem arribat amb aquest recorregut per bars, aquests parèntesis instal·lats a les voreres o a les cantonades dels nostres carrers i que formen part d'alguns moments bons i no tan bons del nostre patrimoni. Esperem que en un temps no massa llunyà formin part a nosaltres d'una nova realitat amb normalitat. Moltes gràcies per convertir una estona del vostre Sant Esteve amb nosaltres. Una forta abraçada i moltíssima, moltíssima bona sort.
Bones festes!
Moving so carefully, let's start living dangerously.